Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que el kèfir és la llet fermentada més antiga que existeix i el seu origen es situa a les muntanyes del Caucas? Té moltes propietats i ho evidencia la longevitat de les persones que viuen aquests poblats que habitualment consumeixen aquests aliments des de fa moltíssims anys. L'acció de les bactèries i llevats del kèfir incrementen el valor biològic de les proteïnes de la llet. Produeixen la síntesi de la vitamina B, que és una font important de potassi, fòsfor i calci. I, a més, equilibra la flora intestinal, que prové de moltes malalties, sintetitza l'àcid làctic i afavoreix la digestibilitat de la llet. En dues paraules, és fantàstic. Per altra banda, a més, la llet de cabra, que té molt poca proporció de lactosa, i moltes persones que no poden prendre llet de vaca toleren, en canvi, aquesta llet. O sigui que avui, a la Fonda, prenem kèfir de cabra.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una altra setmana més, un altre dia més, tenim les cassoles a punt, el forn encès, la brasa amb un carbó que està fantàstic i, això sí, moltes ganes de gaudir menjant, sobretot amb bona companyia. Vinga, va, que avui ja ens comencem a portar bé perquè us hem parlat del kèfir. Després tenim la Imma Puigcorbé, que ens porta el seu tuit. L'Anna Paré, atenció, atenció, perquè avui ens parla d'etiquetes. Després, home, tenim un nou estil de cervesa de la mà de la persona que en sap més de cerveses, la Judit Càrtex. Després anem cap a València, perquè allà hi tenim un bon amic de la Fonda, en Paco Alonso, Paco a la Naranja, aquest periodista de La Vanguardia i de Televisió Espanyola, que ens parlarà més enllà de com està la situació a València, aquesta situació, malauradament, que tenim, que no s'acaba de fer net i que costarà molt de fer net en tots els aspectes. Parlarem també d'un llibre que acaba de treure del forn, que és La cultura de l'esmorzar, La cultura de l'almuerzo, per Editorial Bromera. I després tornarem cap a casa i ens pararem al Delta de l'Ebre perquè anirem a parlar a La Tancada, un restaurant que és una delícia del paladar. Vinga, va, comencem! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Aquesta granja és catalogada com a intensiva, però és familiar i això fa que la prioritat siguin els seus animals, no tant si guanya un cèntim més o menys. No es tracta tant de sistemes de producció d'aliments, sinó de pagesia familiar, que és la que cuida i vetlla per la terra.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui, la dietista i nutricionista Anna Paré ens explica què hem de mirar de les etiquetes dels aliments envasats. Anna Paré, bon dia.
Hola, bon dia. Llegir i entendre les etiquetes dels aliments que comprem envasats és necessari per conèixer les seves característiques nutricionals. El que més persones llegeixen és la data de caducitat o de consum preferent. Altres aspectes que es tenen en compte són les calories que porta l'aliment, el seu contingut en greix i en sucre. Dos aspectes que s'han de tenir les etiquetes de forma obligada i que ens poden ajudar a fer una compra més saludable són el llistat d'ingredients i la informació nutricional. En el llistat d'ingredients, per normativa, sempre han d'estar ordenats de major a menor quantitat. És en aquesta part de l'etiqueta que podem detectar de forma fàcil els ingredients que poden provocar una al·lèrgia o intolerància alimentària, perquè han d'estar destacats amb un color diferent o un tamany de lletra o tipologia de lletra diferent. A més, qualsevol producte que tingui més de 5 ingredients es considera un ultraprocessat i aquests aliments són els que estan relacionats amb més problemes de salut. en la informació nutricional i més enllà de les calories, ens hem de fixar en la quantitat de sucre que porta aquest aliment, la quantitat de sal i el tipus de greix. Les quantitats s'expressen per 100 grams o 100 mil·lilitres de producte, de manera que permet comparar fàcilment la composició nutricional entre dos productes diferents. De forma voluntària, pot expressar-se també per porció o ració, que es considera la quantitat que es menja habitualment d'aquest aliment. Tot i així, prioritzeu els aliments frescos, que no necessiten etiquetes i que són més bons per a la nostra salut i més sostenibles amb el planeta.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Ja la tenim a punt, la Madame Càrtex amb el seu nou estil de cervesa. Mira que aquest estiu només en podem fer 40 i els que ens falten per fer Càrtex, bon dia.
Bon dia.
No pararíem, eh? Podríem fer quants estius podríem fer?
Molts, els que vulguis.
Sí, no?
Els
podem anar
vulguis.
Fent.
I tant. A més, amb cervesa catalana que tenim, que no ens l'acabem i que, a més, una qualitat internacionalment reconeguda, Anna, és al·lucinant.
Clar, mira, estem parlant, precisament fa uns quants programes parlàvem dels formatges catalans, que sí. A Crefa aquest any ha fet 40 anys, aquest any d'associacionisme de formatgers i formatgeres de Catalunya. I de cervesa encara no hem arribat ni a la majoria d'edat.
Les més antigues que aguanten són de 2007-2006, 2007 Montseny, per tant 17 anys,
sí,
no faig
exacte.
Malament les sumes. Avui sé que t'encantarà.
A veure.
Avui t'encantarà.
Cap on anem avui?
Anem a Rupià.
Home!
Al Baix Empordà. Per fi, acabem l'estiu.
Els dos kiwis.
Els dos kiwis. És un projecte.
Tap room.
És un projecte. Té un tap room, un beer garden. Obert estiu i hivern. A l'estiu obre els vespres i els caps de setmana també al migdia. Tots els hiverns obre al migdia. Clar. És una meravella.
Però ara estic
cuina
pensant...
i birra.
Sí, però estic pensant quin dels estils que fan avui ens portes. Perquè, clar, em fan molts estils aquesta gent.
Us porto una... És un estil mixte. Us porto una Sour IPA.
Home.
És un exercici...
M'encanta.
Genial.
Sí.
Es diu Summer Teeth Sour IPA. No us quedeu amb el nom, perquè pot ser que l'estiu que ve tingui un altre nom, perquè l'evolucionen o perquè li canvien els llúpols o el llevat o el que sigui. Però m'agradarà que sàpiga una cosa, que això t'encantarà. Té 6 graus.
Sí.
És un híbrid entre una Sour i una IPA, tal qual, sense complexes. És àcida fermentada amb mango i maracuyà.
Sí.
Amb un dry hop de sabro. El sabro és un llúpol super cocotero, molt tropical. Estimula cada racó del paladar. És al·lucinant. Àcid, amarg, dolç. No té lactosa, que a vegades s'hi afegeix lactosa en aquests estils. Aquí no en porta, per tant, és molt guai. L'acidesa és intensa i està inspirada, això t'encantarà, la Judit i el Michael, no? La Judit és de molt a prop de Rupià. I de petita, el seu gelat preferit era el Solero.
Oh.
I és una oda al Solero.
Opa, aquí, és veritat.
És un Solero.
Clar.
Jo, quan pensava i tal, no?, quina menja podria tenir dos kiwis, la Summer Teeth Sour IPA, i pensava una mousse cítrica i tropical.
Sí.
Però quan vaig parlar amb ella i em va dir el del Solero, dic, ja està.
Clar, jo ara estava pensant un ceviche, no? Un ceviche de llobarro,
sí.
Per exemple, amb préssec.
Per la part sour, però li poses la part tropical.
Clar.
Que allà en diuen mango maracuyà, per mi un préssec d'aigua és aquest gust tropical, eh? Però imagina't un Solero.
Un Solero, que bo.
Un dia parlàvem fa anys, anava a dir, fa dies. Del frigopier se m'ha fet llarg l'estiu,
eh? Sí.
Però acabem amb el Solero, pràcticament.
Escolta'm, i si m'hi apures, fins i tot una Pantera Rossa.
Home, saps que és molt fan de la Pantera Rossa i amic d'aquesta casa? El Miqui Puig.
En sèrio?
El Miqui Puig és fan del pastisset Pantera Rossa.
Mira, després explicaré una cosa que no es pot explicar amb antena, que té a veure les Panteres Rosses.
Mare meva.
Càrtex, moltes gràcies.
Salut, vagi molt bé.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ara ens en volem anar cap a València, perquè allà hi tenim un bon amic de la fonda, un gran gastrònom, un gran d'aquells cuiners que cuinen a casa, però un gran periodista, en Paco Alonso, Paco a la Naranja, que el tenim en un indret. De fet, Paco, bon dia, com estàs?
Molt bé. Sí, encara vius.
Exacte. Diem bon dia perquè s'ha de dir bon dia, no? Però, déu-n'hi-do, després de tots aquests dies que heu passat, com està la ciutat de València?
La ciutat de València està, la veritat és que molt bé, del que és el riu, des del Plan Sur, la desembocadura, el nou llit del Túria que feren en els anys 60, 70... està bé, la ciutat no l'ha tocat res, però tot el que és l'Horta Sur, a l'altra banda del riu, pues, més de 200.000 persones afectades, una ruïna, el fang a tot arreu, i cosa que ens costarà molt d'alçar el cap, perquè és una zona agrícola, però també és la zona més industrial, on estan els nuclis més importants, on està la Ford, totes les indústries subsidiàries de la Ford també estan... Està fatal. I, bueno, i els autònoms, els petits comerços... Bueno, aquí costarà molt aixecar el cap.
Clar, és el que estàvem pensant. De fet, Paco, clar, quan vam tenir el Covid ja era una cosa rara, no? Suposo que ara sí. També deu haver-hi com una mena, diguem-ne, un modus vivendi una mica estrany, no? El fet de no saber què fer, i allò, hi ha tanta feina per fer que no saps per on començar, no?
Sí, a més, en concret, en els meus amics de l'hostaleria, que estaven ja prou fotuts perquè molts estaven rossegant els crèdits ICO que estaven pagant de la pandèmia, i els arriba, i això ha sigut un cate molt gran, i molts tiraran la tovallola. El panorama, és la veritat és que és molt, molt fosc, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, i després també hi ha, diguem-ne, tot aquest fet, diguem-ne, de, evidentment, totes les famílies que han perdut persones, que han perdut familiars, que sí. això no et recuperes mai, no? És a dir, pots intentar oblidar, però no oblides mai, això.
No. 200.000 cotxes, l'estimació dels cotxes, els negocis, però... els 217 morts que s'estima que han hagut aquí, a més dels desapareguts, això no ho torna a ningú. I bueno, és trist, és molt trist, i bueno, no sé què dir-te. Tractem d'aixecar-nos. Està bé ja perquè venen els Nadals, està la gent també intentant... Me diuen, Paco, mira, també, és que si no estem fent el forat més fondo. Però és que hi ha molt desànim també entre la gent. La gent està com deixada. La gent camina... És molt de pesar damunt. A més, és que no sé com dir-te, són morts, les morts que es podien haver evitat, i és lo terrible del tema.
Bé, va, intentem aixecar una mica aquests ànims, Paco, perquè de fet acaba de sortir un llibre fantàstic, d'aquells que feia falta i d'aquells que aquí a la cultura del País Valencià, quan un hi ve, que se'n va per tots els mercats de València, i de fet per aquests bars i restaurants, tal com bé deies, no és a l'hora de dinar, que també, sinó a l'esmorzar, no? I en Paco la Naranja acaba de treure del forn aquest llibre, que és La cultura de l'esmorzar, la cultura de l'almuerzo, amb l'editorial Brumera, que aquí, escolta'm, primer de tot ja hi ha una declaració d'intencions, perquè a la portada hi tens un cigaló, un carajillo, que déu-n'hi-do la mida, diguem-ne, d'aiguardent per cafè que hi ha aquí, eh?
Rom,
molt bé.
Sí,
molt bé.
Rom pel vincle que tenim els valencians en la canyamel. Perquè abans de les taronges tot era canyamel, i aquí hi havia molta cultura de la canyamel, de la glaça, del ron, sí, sí, la beguda dels pirates, la beguda dels valencians, el ron. El ron.
Què és?
El conyac és més franquista, és més després, és quan vingueren els senyoritos anglesos aquí en el tema del brand i tal, però begudes i aguardents sempre ha hagut a este país, sempre, sempre.
Què representa per un valencià l'esmorzar?
L'esmorzar és, per nosaltres, per vosaltres pot que siga més festiu, però per nosaltres és diari, és una cosa que a voltes costa d'explicar, sobretot a la gent quan hem d'explicar-li que a les 9, 9 i quart, 9 i mitja hem d'esmorzar. Cal que s'hagin incorporat al treball perquè te trobes a molts pobles que vas allà al taller i te veus el cartell en la porta, estic en el bar esmorzant. Jo quan treballava per a una productora fa molts anys, quan era jovenet, per a una productora catalana, per a un gran productor català que li deia Manel Corbi, ell mos trucava des de Barcelona i preguntava, està fan o tal? I jo dic, no, a aquestes hores no. Com que no? Si són les 9 i... si són les 9, ja tenia que estar treballant. Dius, oh, no, si ha entrat a les 8 i mitja, però se n'ha anat a esmorzar. I a lo millor tornava a trucar a les 10 i encara estava esmorzat i no entenia. La veritat és que no ho entenia. És una parada tècnica, però que no té molt de sentit ara, avui per avui, però que és una cosa que arrosseguem des de la nostra tradició de quan es dedicàvem al sector primari, de parar per esmorzar, i a més en colla, entre amics. Contar la història de l'esmorzar valencià ha sigut una de les millors experiències periodístiques de ma vida, perquè m'he entrevistat en bars, bueno, els bars no existien abans dels anys 70, existien els cafès per a la gent de ciutat, però bars com els entenem, en menjar i en tot això, abans dels Beatles no, hi havia llocs on venien vi, on la gent s'ajuntava per a menjar, però no hi havia tradició de bars, hi havia fondes i tal, però no el tema de l'hostaleria que hi ha ara i com s'ha estès i com és una cosa que en cada cantonada tens un bar on pots esmorzar. Explicar tot això en bars centenaris ha sigut interessantíssim. A més, que es veu una cronologia interessantíssima, interessantíssima, de com els bars evolucionen i traten de captar al client per a que no s'emporte el menjar de casa. I fan coses casolanes, molt atractives, al gust molt tot ahí cuinat al moment, per a que la persona no porti de sa casa l'entrepà o la carmanyola en les coses, per ajuntar-se allí en el lloc on quedaven, on s'ajuntaven, perquè hi havia vi. És molt curiós. És una història apassionant, de veritat.
Clar, de fet, aquesta història des dels entrepans i els esmorzars típics fins a aquesta alquímia del cremet, aquest llibre és una autèntica guia per desvelar, no, tots aquests secrets i aquestes curiositats que envolten l'esmorzar valencià. Clar, això jo suposo que canvia molt l'esmorzar de si estàs treballant, de si estàs jubilat, d'això que deies tu, no? De si és el cap de setmana, perquè, clar, a veure, si estàs treballant, no pot durar l'esmorzar igual de temps que un dia de festa.
No, evident. És tan important que molts convenis en moltes empreses aquí al nostre país ho contemplen, i ho contemplen d'una manera que com a mínim 20 minuts, 15-20 minuts per anar a esmorzar en els convenis col·lectius de molts sectors. Els jubilats, pues, bueno, això ja és altra cosa. Ja són més... sibarites, ja tenen més temps, però en els bars se junten tots, els jubilats, els treballadors, els obrers, els de la factoria, en els polígons, els bars de polígon tenen una vida brutal i tenen una gastronomia brutal i uns preus baixíssims, perquè, clar, ja que incentivarà la gent, al treballador, a que puga anar al bar tots els dies, perquè van tots els dies. I bueno, pues això, els preus són... La veritat és que si entenérem el que dona el bar pel preu que el dona, comparat en el dinar, que a lo millor dona ese mateix bar a l'hora de dinar, està fent un intercanvi de diners.
I tant, i tant.
Sí, és, sí. És un gran esforç el que fa l'hostaleria.
Escolta, a veure, ja, segurament que això has corregut molt amb aquest fotimer, diguem-ne, de bars i restaurants que has anat. Alguns, diguem-ne, segur que per tu ja són molt clàssics, però segur també que has fet descobertes, no? Què és el més típic que la gent esmorza aquí a València?
Mira, depèn molt de les comarques, eh? Depèn molt també del territori, eh? Perquè a la banda de la Safor, a la banda de la Marina, o sigui, tot el que és el sud de la província de València i el nord de la d'Alacant, allí no mengen entrepans. Allí la gent menja les coques, menja molta casqueria. A més, el fet de la casqueria també, igual que passa també en els esmorzars de Forquilla, que té molta importància, el menut, casqueria, és també per un tema històric. És perquè realment, com és popular, com és un menjar de compartir, que ha de ser, s'ha d'estalviar en ixe menjar, o era també quan tornava l'home de vendre en l'escorxador el seu animal, que li havia acompanyat, l'aca, el bou, i tornava en, pues, en les vísceres, en el menut de l'animal, i amb això pues, fent un esmorzar entre la colla d'amics, en el bar, tot i que no cuinaren en el bar, sí que li proposaven a la mestressa del bar: escolta, ens podries cuinar, fer-nos una paelleta de fetge de bou, podries fer-nos una sang en ceba, una corà, uns capipota... És que, com som el mateix poble, tenim el que tenim, a més, és que és el que és la nostra història. I s'ha convertit també una miqueta en com ha evolucionat l'hostaleria del segle XX. És el segle XX, bueno, i la bogeria d'estos 10 anys, des de que donem més premis Cacau d'Or, que ara ja hi ha franquícies i tot de bars d'esmorzar, que això també alenta molt i ens dona molt de bon rotllo veure que empresaris joves valencians pues preferixen fer un bar dedicat a l'esmorzar i a les tradicions valencianes que a lo millor fer-se en una franquícia de Burger King o d'altra història d'estes, o de tacos mexicans. O sigui, hi ha diverses empreses importants, com és el cas del grup Gastroadictos, que tenen 5 bars dedicats al tema de l'esmorzar. Després fan altres coses, però pletòrics en el tema dels esmorzars. El grup Gastrotrinquet, que també tenen 3 locals magnífics en València, que jo vos recomano que vingueu a veure'ls. Un d'ells és el Trinquet Pelai. L'altre és, ja t'ho diré, Casa Baldo, que és un bar de 1893, 1917, 1917, sí, correcte, de 1917. Ja sé, en totes les dades i en totes les xifres que em diuen al cap, ara s'esballuguen, però bueno.
No, és que jo ara estava mirant, Paco, i jo ara veig aquí una notícia, i es compta que a la Comunitat Valenciana hi ha al voltant de 36.000 bars que fan esmorzars. 36.000, déu-n'hi-do, eh?
Sí. Imagina't l'esforç que he tingut a sintetitzar això també en el llibre, perquè l'editorial me va dir: escolta, Paco, també al final per què no podies fer una recomanació dels 100 millors bars per anar a esmorzar? I jo dic: 100 només? I dius: 100, sembla poc? I jo dic: sí, perquè a qualsevol cantonada, en el poble més petit, trobes un bar magnífic. Mira, hi ha un bar en la vall de Gallinera, que la vall de Gallinera, el poble té, no sé si 27 habitants. Pues té un bar, que és el bar Roca, de Benirrama, que ahí fan coques fregides, unes coques fregides que són una autèntica meravella per a farcir, te posen per a farcir gambeta amb bleda, magre en tomaca, i tu mateix les obris, que estan recent fetes, calentes, te cremes els dits, estan coixents, tu mateix li poses la mescla a dins, és fantàstic. Clar, és fantàstic.
Clar, però,
és fantàstic.
És que com no vols, com no vols allò començar bé el dia amb aquests esmorzars d'aquests indrets diguem-ne del País Valencià, que és el que dius tu, que sí que hi ha molta gent que, home, mira, a l'hora de treballar doncs tens aquells 20 minutets, però que els sí. dies de festa o quan ja no has de treballar, escolta'm, hi ha allò de que un bon esmorzar sempre va bé, diguem-ne, o sufraga un dinar, diguem-ne, més normalet, no?
Home, hi ha molta gent, jo de fet, i en l'edat més, en l'edat més, pues ja quan esmorzes aixina bé, ja no dines, però no dines o faig un berenar, o faig un berenar sopar, però, bueno, tampoc és... vull dir-te, una cosa no treu l'altra, sí, no, que també, bueno, ja que clar, en tot... No tots els dies tampoc pots donar-te un homenatge, però la veritat és que si penses bé el total de calories i el total de menjar que fas en un bon esmorzar valencià, tela i després per rematar en el cremaet, en el cigaló, en el carajillo, com diuen en castelló, perquè a València li diguem cremaet, així ja saps que nosaltres som
Exacte.
molt de fer diminutius de tot, no? La casalleta, el cremaet... en fi, el... però bueno, menudet, però no és menudet, saps el que te vull dir?
Exacte, o sigui,
també
exacte.
Una bona amanida, uns bons cacaus del collaret, un bon plat, les olives, on falta la salmorra, que estigui una bona tomata, un bon pimentó en salmorra, també uns trossets, una ceba encurtida... És que hi ha moltes coses que han fet que no es perguen moltes tècniques i molts aliments i molts guisos no es perguen gràcies a l'esmorzar, eh?
Mm. A veure, si haguessis de dir 5 esmorzars que no ens podem fallar si venim allò alguns dies per aquí al País Valencià, quins diries que no ens podem fallar?
A veure...
Perquè, clar, jo, per exemple, jo ja he anat al Mercat Central a esmorzar, saps?
Sí.
D'aquí a València, i et menges aquella entrepà de calamars amb aioli, etcètera, etcètera. Però, clar, segurament que em deixo moltes coses, jo.
Moltíssimes. I és que hi ha tants. Jo vos recomanaria anar a Cullera, a la platja del Dosel. Hi ha un bar-restaurant allí que es diu La Mar Salà.
Oh.
En Cullera, que és una meravella. És una meravella. A més, allí fan uns esmorzars increïbles. Un altre lloc, Cal Carrero, que està en València, en el barri de Pantais, que és una antiga casa d'un carrero, d'un home que feia carros, ruatges, que són els descendents d'ell, que és brutal. El restaurant Quitín, en Burjassot, que és un restaurant centenari que està molt prop també de la zona universitària. La Pasquala en el Cabanyal, que és bueno, aquí és molt típic la carn de cavall en l'esmosar, la carn de cavall, i és perquè és molt típic del Cabanyal, i este bar va popularitzar els seus mítics entrepans de carn de cavall molt fineta, en el pa amb tomaca, passada volta a volta, molt fineta, així com si fos un entrepà, bueno, un entrepà, un sàndwich d'estos anglesos, que tenen la carn tallada molt fineta, sí. Que no me'n recordo ara com es diu. Un pastrami.
Un pastrami,
Un pastrami. Carraquel, que també està allí en el Cabanyal, també el fa una salsa de sobrassada i una maionesa de sobrassada allà. I que en la carn de cavall està meravellosa. I després també l'efecte ixe que tenim nosaltres, que ens agrada inclús afegir una miqueta de patates de patates palla per al toque cruixent ahí, desperdigades ahí pel entrepà, però ixe toquet, i més de 3 ingredients. Si no porta més de 3 ingredients, l'entrepà no podríem dir que és un esmosar valencià. Té que portar moltes coses. Hi ha una barreja i sabors i entrepans meravellosos.
Déu-n'hi-do. Clar, també veiem doncs, que clar, aquest any el Premi és Cacau d'Or ja feu el 10è aniversari. Això també ha portat molt de zarangueo, no? Ha portat molta xitxa a tots els bars i restaurants de València, això.
Sí, perquè, escolta, és que era una franja de l'hostaleria que no mai rebia cap premi. No entraven dins del periscopi de la guia Repsol, ni Michelin, ni totes aquestes mandangues. Però ara sí, ara sí. Ara que si tenen el fred de Repsol, que si són el birbant este de la Michelin, i tots... Sí, perquè hi ha alguns que realment s'han fraguat una llegenda i són locals que contenen el favor del públic, com és el cas de Rausell, que Rausell fa esmosars de tota la vida i també està considerat la millor barra de producte de la ciutat de València, del Cap i Casal. Però, sobretot, i vos ho dic de veritat, o sigui, a València sí, molt bé, però en els pobles és on s'esmosa millor. En els pobles i en la gent de poble. Perquè això, ara que és una moda en la ciutat de València, en estos 10 anys i en tot este rebombori que has comentat dels Premis Cacau d'Or, la ciutat de València s'ha animat. Però això sempre ha sigut una cosa de la terra, ha sigut una cosa del poble, de la gent. De la gent de poble.
Doncs escolta, intentem doncs, que aquests Premis Cacau d'Or, aquesta cultura de l'esmorzar, torni amb ganes com més aviat millor, que tota aquesta part de l'Horta Valenciana millori el més aviat possible. Des d'aquí ja saps que intentem fer tot el que podem, i si fa falta alguna cosa, Paco Alonso, ja ho saps, només cal dir-ho que estem aquí amb vosaltres, eh?
Moltes gràcies, Pep.
Doncs Paco, escolta, molt bona feina des de l'Avantguàrdia i de la televisió espanyola, que et veiem malauradament aquests dies doncs, amb notícies que no són gaire agradables, però que torni aquesta cultura de l'esmorzar amb més força que mai, i quan vinguis per aquí a Barcelona a fer la presentació, tu avisa que des de la Fonda venim.
Ben rebut seré, estic segur.
Perquè a més surt del forn i en una setmaneta ja el tenim per aquí a Barcelona. Tot sí. Catalunya, des de dintre de la Bromera.
El dia 25 està a venda en les llibreries. M'ha comunicat l'editorial.
Doncs escolta'm, l'editorial que ho comuniqui perfecte, perquè anirem a buscar-lo ràpidament a aquest llibre que fa una pinta. Mira, jo només tinc ganes de que sigui el matí per anar a esmorzar, tu. Paco, una abraçada ben gran.
Per a vosaltres també.
Adéu-siau.
Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui toca cap a Amposta. El Delta de l'Ebre és un espai fantàstic on aquest estiu segur que molta gent hi ha anat a estiuejar, hi ha anat a passar alguns dies, i sobretot també hi ha anat a gaudir de la seva cuina, perquè més enllà, diguem-ne, del territori, més enllà, diguem-ne, de tot allò que podem veure, aquells camps plens d'arròs que van canviant durant tot l'estiu i que arriba la tardor, i aquest arròs aviat estarà a punt de segar per poder arribar a les nostres taules. I avui hem vingut a Amposta, com deia, perquè avui hem anat a un càmping, bé, a un restaurant que està dins un càmping que està al costat del restaurant. A veure si trobo per aquí en Xavi Montañés, que és el propietari, el cuiner d'aquest restaurant de La Tancada. Mira, ja el veig aquí cuinant, el tio. Xavi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Vosaltres no pareu d'en tot l'estiu, arriba la tardor, seguiu cuinant. De fet, aquí al Delta diuen que lo Delta és vida, no?
Així és. Nosaltres no descansem des de Sant Joan fins a 11 de setembre, la diada. No descansem cap dia. Òbviament, els treballadors sí, però nosaltres fem tots els dies seguits.
Xavi, tu ets d'Amposta?
Soc d'Amposta, sí.
I què és el que et va moure, diguem-ne, cap a entrar a la cuina? Perquè jo crec que de ben petit tu aquí ja vas veure que això era un càmping, no? Com va començar la història aquí de la tancada?
Pues la història comença amb els pares i el meu germà, fa 30 anys, 31 anys ja, i res, van començar que volíem fer un xiringuito per vendre gelats i aigües al Trabucador, a la pujada, teníem un camp d'arròs aquí, de la família, i bueno, van animar a fer primer un xiringuito de platja, però bueno, van decidir fer un petit càmping, masia, en un petit restaurant, i bueno, a poc a poc van anar creixent fins a arribar al dia d'avui.
Normalment els restaurants d'un càmping, els restaurants d'un hotel, moltes vegades, malauradament, són, diguem-ne, restaurants que tenen una oferta que és per la gent que habita, no? És a dir, moltes vegades en parlem de com és que encara no hi ha tants restaurants, diguem-ne, amb estrelles Michelin en hotels, no? I això també serà una cosa que, mira, podem parlar d'una miqueta més endavant i que respon una miqueta també a la filosofia més empresarial que no pas gastronòmica. Però aquí tu fa uns 3 anyets vas fer un canvi i dir restaurant La Tancada, el restaurant d'un càmping, en Xavier Muntanyès, va molt més enllà, no? Perquè tu aquí fas una cuina molt gastronòmica i molt del Delta.
Així és. Sí, però realment la història ve de fa ja 6-7 anys atrás, quan vaig arribar d'uns 8 anys de voltar pel món. I, bueno, estava la família, jo venia en les idees, la família encara estava treballant aquí, el meu pare a la cuina, i per no fer un canvi radical, bueno, vaig decidir marxar jo i vaig muntar un restaurant a Sant Carles de la Ràpita, que allí, doncs, el primer any vaig agafar pandèmia i tota la història que tots sabem què va passar. Però, bueno, ho vam poder remar, vam poder tirar-ho endavant molt, molt més del que m'esperava. Vaig tenir una reacció molt bona a la gent, el primer any no, però el segon i tercer any va ser una explosió. I, bueno, mon pare ja es jubilava i vaig decidir tornar aquí al càmping. I vaig estar 3 anys al càmping, fa 8-9 anys, 3 fora, i ara ja porto 3 un altre cop aquí. I, bueno, ara aquí intento seguir la línia de la família, la cuina tradicional del Delta, i sí que és veritat que ja porto... No vull dir noves receptes, perquè no, al final no hi ha res, ja està tot inventat avui en dia, però sí que intento... Pues bueno, si faig un fricandó, pues intentar reduir més la salsa, si faig un capipota, pues afegir una mica de sobrassada i uns tendons, si faig unes mandonguilles en pop, pues les mandonguilles que siguin de bou, que siguin una salsa més reduïdes, intento fer la cuina tradicional catalana o Terres de l'Ebre, però en un punt més salat, que dic jo.
Per a alguna persona que no hagi vingut mai al Delta a menjar-hi, què diríem que és la cuina del Delta de l'Ebre, aquesta cuina de les Terres de l'Ebre, que per una banda teniu un producte que només teniu aquí?
Sí, a veure, la cuina del Delta al final jo crec que és molt pareguda, és a dir, un espai d'uns 30 quilòmetres quadrats, i jo crec que a cada restaurant, a cada poble, se fan les mateixes receptes, canviant molts ingredients, però cada un fa d'una forma. Llavors te pots trobar que en 10 quilòmetres a la redona puguin haver 6 restaurants que feien 6 receptes iguals, totalment diferents, i totes bones, evidentment totes són vàlides.
Comencem per això primer, pel producte, no? Perquè aquí, com dèiem, teniu productes que bàsicament no hi ha a la resta de Catalunya, com aquests productes que tenim aquí mateix mira, al Camp dels Arrossars. Ara fa una estoneta veia alguns animalots que dius, ostres, tu, aquests són d'aquí. Per exemple, les fotges, que jo no sé a la fotxa si és un d'aquests animals, diguem-ne, que es cuina als restaurants o només es cuina a les cases.
La fotja només es cuina a les cases, està prohibit. Són animals protegits que no estan a la venda ni es poden, igual que les polles d'aigua tampoc, i són productes que sí que un caçador pot caçar, crec, que desconec, perquè en aquest món també el desconec de la caça i això ho desconec totalment, però a les cases sí que es menja, però als restaurants està prohibit. Llavors, bueno, tenim productes com les ostres, els musclos, bueno, a part de la llangostera ràpida, els angules, anguiles, etc, etc, de productes d'aquí del Delta, ortigues... I, clar, al final és un producte únic que tothom ve a comprar, som a despensa de molts restaurants de Catalunya, d'Espanya, avui en dia.
Ah, perquè ara deies això, deies els llagostins de la Ràpita, no? O també de Vinaròs, els canyuts també de la Ràpita, les anguiles, les angules. Clar, aquí teniu uns productes que vosaltres els teniu molt del dia a dia, però que es veuen molt poc fora d'aquí. Evidentment, les ostres i els musclos sí, no? Però, per exemple, l'anguila no tant. I, en canvi, l'anguila és un d'aquells peixos que dona molta satisfacció a la cuina, sobretot a la cassola.
Sí. Passa que hi ha un petit problema, que l'anguila, per exemple, és un producte que al final o agrada o no agrada, no és un producte que la gent prova, vull dir, la gent al final no deixa de ser una serp o un rèptil, i llavors, clar, és molt difícil que la gent demani aquests plats a la carta, jo els tinc per comanda, anguila en suc, tinc clients que mengen, però només es cuino per a ells, no la tinc a la carta, sí que tinc el xapadillo d'anguila, però són productes molt difícils de sortir, perquè són productes molt especials, llavors costa més.
No sé si estaràs d'acord amb mi, però això que, diguem-ne, és un peix que es menja la cua, no? És a dir, no es demanen perquè no es coneixen perquè no es demanen, llavors sempre estarem aquí, no? Això ens passa amb els plats, per exemple, ara deies tu un plat que jo crec que els últims anys s'ha posat molt de moda o s'ha tornat a reinventar, no? Tot i que es fa igual, que és el capipota. És a dir, fa 10-15 anys capipota meies a molt pocs restaurants. I ara vas a molts restaurants i te'l trobes. I és un plat que és gelatinós i que a molta gent, diguem-ne, li tira enrere la seva gelatinositat, no? Això potser passa el mateix, doncs, amb l'anguila o així, no?
Sí, són plats que al final costa, és a dir, són plats que ara no agraden. Llavors, ara estan de moda, sí que és veritat que estan de moda capipota, però jo vinc de la cuina que a mi m'agrada lo tradicional, m'agrada la cuina de producte, m'agrada l'arrel. Al final tenim que entendre que quan jo vaig a Mèxic, el que vull és menjar tacos i vull menjar tostades i vull menjar pozoles i vull menjar, o me'n vaig a Menorca i si no vaig a menjar-me una caldereta de llangosta, i al Delta té que passar el mateix. El problema és que són productes que la gent li fa cosa, i jo tinc el capipot a la carta, però sí que és veritat que no venc molt i molt de plats d'aquests. Els tinc perquè li tinc un sentiment i vull tindre'ls, però al final no acaben de sortir el que jo voldria que sortiguessin.
En canvi, hi ha productes que potser tenen més aquest punt, diguem-ne, de ser productes atractius, no? Com és el cas, per exemple, de l'ostra del Delta, no?
Sí. Sí, aquests productes, bueno, se venen sols, les ostres i aquests plats, però jo al restaurant els tinc fora de carta, tinc ostres sempre, o quasi sempre, però els tinc fora de la carta, perquè me'n dono compte que al final la gent, jo aquí tinc un volum molt gran de gent, i me'n dono compte que el 80-90% de la gent demana calamars, musclos, tallarines i arròs. Després tot el que fiques a més, complementes, però és un mínim, vull dir, al que traus al final.
Avui som a Amposta, a la tancada, a un restaurant d'un càmping que de ben segur, doncs, molta gent li sobtarà el bé que s'hi cuina, el bé que s'hi menja en un lloc com aquest, el restaurant d'un càmping, aquí al vell mig d'Amposta, entremig de Rosàs. Parlem amb en Xavi Muntanyès, que és el cuiner, el propietari d'aquest restaurant. Que, Xavi, tu vas començar els teus inicis, diguem-ne, culinaris amb una escola a Tortosa.
Així és, vaig començar a una escola de Tortosa, que es deia Via Magna, que era privada, i res, mentre estava estudiant, sí que és veritat que el meu professor era, bueno, tenia diversos professors, però un dels professors era el Frank López, de Villarretiro, i bueno, mentre estava estudiant també treballava amb ell per les nits, cosa que avui en dia ja no passa, això de haver un estudiant que estigui estudiant cuina per les nits treballa gratis, avui en dia ja per mala sort ja no passa. Crec que vaig ser de les últimes fornades que pensàvem que com més hores passaves a la cuina, més edat prenies, més coneixements tenies. I així va ser. Després d'allí ja vaig entrar a Can Faves, i, bueno, Mèxic, París i Menorca, i fins a arribar a dia d'avui.
De ben segur que cada un d'aquests llocs hi has après alguna cosa, no? Des d'aquí a la zona del Delta, amb en Fran López, quan vas anar, doncs, ja a Can Faves, segur que allà hi vas aprendre algunes cosetes. I a cada lloc d'aquests, què és el que t'ha portat a cada lloc on has estat fins a arribar una altra vegada a casa?
Pues jo crec que m'ha portat la persona que sóc avui en dia dins una cuina, que al final puc, me manejo en molts àmbits, crec que no sóc un cuiner especialitzat en res, però sí que sóc un cuiner format que me manejo en diferents àmbits, és a dir, puc muntar-te des d'uns tacos o cuina mexicana o tailandesa, quasi inclús cuina de producte. Si a París vaig treballar més el que és la cuina de vanguardia en espumes gelificants, que és una cuina que respecto i tot, però no és el que a mi com a persona m'aporta, però sí que la fusió de tot m'ha donat, pues, un estil de cuina que tinc jo, que pot ser un restaurant d'un càmping, que pugui tenir una carta tan versàtil i en diferents moments, pues, depèn, no sé, el dissabte a la nit, per exemple, ara si fa una carta, tinc un restaurant d'hamburgueses a Amposta, i per al càmping que aquest any han traspassat a una empresa que es diu Càmping Delta Natura, que ho porta una gent alquilada, per a la gent del càmping vaig fer unes hamburgueses així més gourmet, i el dissabte vaig dir, només farem hamburgueses per al càmping i la gent que vingui. I al final va vindre clients, vaig acabar fent menús degustació, vaig acabar fent arrossos, hamburgueses i la carta de sempre. Llavors, bueno, a dir, la cuina era un caos, però un caos, quan dic un caos, era un bordel que diuen a França, de hamburgueses, menús, tot. Ho estava fent tota la vegada.
Això és el que és ser un cuiner 360 graus. Xavi, jo venia cap aquí, veia els camps d'arròs. Aquest any, a principis de la primavera, no sabria si es podria plantar, no es podria plantar, amb quines quantitats. Jo ara estic pensant com podria afectar això amb una persona com tu, que tens els camps d'arrossars aquí al costat, que no hagués pogut plantar arròs. Què hagués passat al Delta?
Pues la veritat que no m'he plantejat mai què podria passar. Ni vull plantejar-me-ho, però suposo que seria... Clar, és que aquí al Delta vivim tres tipus de persones. Vivim turisme, vivim els pajaritos, que dic jo, o la gent del medi ambient, i els pagesos. Llavors, bueno, jo crec que és un círcul de tres, que un és el que te cultiva, l'altre és el que ve a vore i l'altre és el que el treballa. Sí que és veritat que pagesos són molt més que de gent que viu de lo que és del Delta. Després, si comptem en Posta de Ràpid, aquests pobles, hi ha molta més gent, però sí que quan entres al Delta Profundo són molt poca gent de turisme que estem, i som una minoria comparada als pagesos, així que crec que afectaria més als pagesos que a nosaltres. Al final, bueno, pues si no fem arròs, faríem fricandós, o faríem capipota, o faríem llangostins. Seria una putada, però...
Escolta, ara que parlàvem de l'arròs, jo no sé quantes varietats d'arròs fa servir tu aquí a la teva proposta culinària, perquè déu-n'hi-do la colla de varietats d'arròs que se'n fan i que van canviant, no? Jo recordo quan començava a estudiar de cuina que deien que el Delta es feia, veia Tebre i Sénia, i ara aquestes tres varietats segur que s'ha multiplicat per 4, per 5 o per 6.
Sí, ara està molt de moda nosaltres gastem 3, però realment 2, que són el marisma, que és paelles i arròs secs, i el carneoli per al bogavan i per a l'arròs de cranc, que són caldosos. Sí que és veritat que tinc bomba també, perquè faig moltes racions d'arròs per emportar a la platja o al càmping, i allí fiquem el bomba. Llavors, gastem aquests tres, però sí que hi ha... Bueno, desconec totes les varietats que hi ha, però sí que hi ha sobre 7-8 varietats, crec.
Què et dona el marisma, per exemple, aquesta varietat que, per al seu nom, si no recordo malament, es va fer pensant en les marismes d'Andalusia, i en canvi és una varietat que ha arrelat molt a la cuina d'aquí també.
Sí, per mi el marisma el que porta és un gra complicat, és a dir, si el traus al punt exacte és molt agraït, però si te passes la mica cocció, s'unfla, se fa pastós. Llavors, per mi és un gra que si el traus al punt absorbeix molt de sabor, i el que et fa és, bueno, que les paelles surten molt bé, però és molt complicat de treballar.
El carneroli és totalment diferent, eh? Ja és un altre tipus d'arròs, el carneroli.
El carneroli és un arròs ja, que té molt d'almidó, que és un arròs que creix molt i que inclús pot triplicar la seva forma del gra s'unfla fins a unes 3 vegades, absorbeix molt l'arròs i serveix pels arrossos cremosos i caldosos.
I el bomba és un tot terreny.
No? Este sí, este és imbatible. Este. El bomba és un arròs que és complicat de treballar, absorbeix molt de caldo també, però després és imbatible. No hi ha forma de passar-lo. Sí que és passar, però...
Tu que has cuinat, diguem-ne, des de la zona de, no sé, més amunt, eh? Ara parlàvem de Sant Celoni i parlem d'aquí, només amb aquesta distància. Tu veus que hi ha diferència, diguem-ne, de pollició amb una paella, amb una cassola, aquí, que esteu a nivell gairebé zero, podríem dir, del nivell del mar, a un lloc que estigueu més alçats?
Doncs pues mira, vaig a ser-te sincer. L'altre dia parlava amb Jordi del nostre arròs, que és el que jo li compro, de fa, bueno, des que estic aquí sempre treballo amb ell, i parlàvem de que hi ha clients que a vegades se li queixen de l'arròs o això. Dic, jo li deia, dic, jo soc cuiner, treballo amb arròs tots els dies, però no tinc la suficient sensibilitat per a dir-te aquest tipus de coses perquè no he cuinat mai allí, i aquí realment, no sé, al final el que parlàvem, un arròs barato de marca blanca, si no li fiques un bon caldo, no sortirà bo. I si tu agafes un arròs molt bo i no li fiques un bon caldo, tampoc te sortirà bo. Llavors, hòstia, sí que la qualitat se nota molt de l'arròs, però jo crec que al final és lo fumet, lo sofregit. No vull despreciar les marques d'arròs, ni molt menys, però el meu nivell me diu que jo no sóc prou capaç per saber aquest tipus, per diferenciar aquest tipus de coses. Ho sento, no sé si no et prenc atenció o el que sigui, vull ser sincer, i hòstia, no em ficaré un arròs a la boca i dir aquest arròs és d'esta marca o d'esta, perquè no ho noto, no puc arribar, no arribo tant.
Anem cap a la banda del marisc. Xavi, el tema de les ostres, a veure, més enllà de menjar-les obertes i menjades, tu com t'agrada fer-les?
Pues, a veure, fregides a la brasa, fer un plat arrebossades amb ou i panko, però bé, a mi m'agrada naturals 100%, ni llima ni res. L'ostra té que ser directa del mar, amb el gust de mar, ni pimienta, ni picants, res.
I la musclo del Delta?
El mateix. Musclo en un xorro d'oli a la sartén, contacte l'oli roent amb el musclo, que obri, que no obri, també sense cap ni all, ni tomillo, ni farigola, ni herbes, ni julivert. Per a mi, res.
Els canyuts?
Tampoc. Xorro d'oli d'oliva.
A la planxa ben calenta, eh? Perquè una de les coses que a vegades jo crec que fallem a casa quan volem fer canyuts, les navalles, és que la gent les fa a la paella, en posa moltes, treuen l'aigua i llavors queden dures i la gent diu que no li agraden, no?
Per a mi la navalla té que ser la sartén calenta, un xorret d'oli, tira la navalla i quan s'obri tires un xorret d'oli per damunt d'elles i el xorret d'oli per damunt d'elles ja fa que el contacte s'obriguen i fora. Ahir me van demanar uns berberechos i també, només obrir-se, vaig traure'ls i me van demanar que estaven poc fets. Clar, hòstia, com faig els berberechos fets? Pues sí, vaig saltejar-los amb una sartén, saltejant-los, i els vaig cremar, però al final jo crec que si el marisc ha de menjar el punt que toca i el marisc ha de menjar, per a mi, recent obert i menjat.
Una d'aquestes espècies del mar que els últims anys també han agafat més èmfasi són les anèmones, no?
Les ortigues, sí. Aquest any han hagut escassers, desconec el motiu, però quasi ningú té les cartes aquest any. Ne van sortint alguna setmana, però aquest any ha sigut un any molt dolent, que és molt difícil trobar-ne.
Escolta, hi ha una cosa que també ve del mar, una espècie invasora, que ha sigut un problema, però els cuiners i cuineres l'heu sabut treballar, perquè a més, diguem-ne que don bones alegries a la cuina, que és el cranc blau.
Sí, el cranc blau és un producte que va arribar d'invasor, que al principi el regalaven i tot, me recordo que en una època que... I ara ja s'ha ficat a un preu que déu-n'hi-do. Per si invasor i llegué molt, s'ha ficat a un preu. Jo n'utilitzo, perquè sí que és veritat que hi ha molta gent que ve demanant aquest arròs. A mi personalment no em menjo.
No menges, però és una cosa, ja diguem-ne, que ve del cor o per què?
Pues, bueno, m'agrada ser noble i sincer. Vaig tenir una mala experiència en un proveedor de cranc, que a més de portar-me del mar, me'l portava dels quadros de l'arròs, bueno, del fang, i quan me vaig enterar que me portava, que va ser ja fa 5, 6 anys, 7 anys, vaig dir que ja no en gastaria més, i ara sí que el compro a Sepromar, que és el meu proveedor principal, i únic que tinc, que està a l'Ampolla, que per a mi és el millor proveedor que hi ha. Si n'hi hagués un altre millor, no estaria amb ells, però vull dir, com és el millor, ja fa 5 anys tinc molt bona relació amb el Dani i amb la família, així que me'n fio d'ell 100%, que el cranc sigui d'on toca, però va ser una experiència personal que feia una olor a fang, una olor... Bueno, millor no dir-ho, però lo vaig tirar tota la basura, perquè vaig trucar al proveedor aquest, i hòstia, dic, com pot ser que faci taula? No, diu, no, que este l'he tret dels camps de l'arròs, i dic, en sèrio m'estàs donant un cranc de fang que ha tocat els camps de l'arròs de les aigües que baixen del riu? No, i ja vaig dir que no comprava més, vaig estar un any o dos que no en gastava, però la gent demanava i al final vaig decidir comprar, des que vaig conèixer el Dani fa 5 anys o 6, ja li compro a ell i llavors sí, ja estic tranquil.
Quines característiques, diguem-ne, té la cuina? És un cranc que només dona gust, també té carn. Quina és la millor manera, diguem-ne, de cuinar-lo?
Bueno, és un cranc... Sí, la millor forma és el gust que dona l'arròs. Al final, sempre dic que... igual que el bogavant, al final, de bogavant... Estem parlant que d'un bogavant d'un quilo traus una xitxa de 250 grams si el traus. Al final tot és cap i el cranc passa el mateix. Al final són productes que donen molt de sabor, molt de joc a la cuina, però que al final no tenen xitxa. Llavors, jo sí que el feia també, com vaig estar a Tailàndia, el chili crab de Tailàndia, sí que el feia amb verdures, o feia amb la salsa d'ostra, amb el curri. Ho vaig fer una temporada, però d'aquestes dues formes, a mi m'agrada més amb el cranc, ja li fico un arròs blanc, bueno, com feia de Tailàndia, passa que no pinta res al Delta de l'Ebre menjar-te un cranc de curri. A veure, al final són coses que vaig fer quan vaig arribar, que ara ja tinc 38 anys i estic ja més, ja sé on vaig i sé el que vull.
Clar, ara que estem al llindar, podríem dir ja d'aquí a poc començarà el 2025 i arribarà la Regió Mundial de la Gastronomia com és Catalunya, potser ara és el moment també de reivindicar aquesta cuina catalana tradicional, aquesta cuina del Delta, no? Que la gent se'n doni compte d'aquells plats que es perden, o això que deies tu ara, els faig si me'ls encarreguen, no? Tant de bo, diguem-ne, amb aquest any que ve, ens serveixi perquè la gent conegui aquests plats que s'estan perdent i que es tornin a demanar.
Jo crec que sí, que al final tots estimem Catalunya o les Terres de l'Ebre, i jo crec que són plats que no s'ha de perdre, i jo crec que tenim els cuiners més de poble, perquè al final Barcelona sí que és una ciutat molt gran, i quan pensem en Catalunya pensem en Barcelona, però dins de Barcelona hi ha 4 milions de persones, 3, allà hi ha 1.000 restaurants, i joder, al final allà és normal que hi hagi gent de totes les races, races no volia dir. Ja massificat de moltes cultures, i aquí no, i aquí al final la gent ve a menjar Delta i tenim que fer la cuina de Delta i intentar fer una cuina més catalana, i tenim la missió nosaltres de fer-ho.
Xavi, quins són aquells plats de la cuina del Delta, no?, que malauradament s'estan perdent o s'han perdut i que a tu t'agradaria que aquí la gent vingués a la tangada a buscar-los, a menjar-los?
Jo, bueno, aquests plats que parlem, que us poden ser anguiles en suc, el pato a la cassola, o bueno, arròs, fenols i cols, són plats que ara no entrarem a detallar, perquè ja et dic que cada poble són molts, i un restaurant, al final la gent... Passa que avui en dia ja ve la cosa de culturalment de la gent, del client. Al final, un client menjar-se una anguila en un pato o en uns caragols, li fa asco.
Què dius ara, amb lo bons que són?
Bueno, pues, la majoria de gent passa, llavors jo crec que reivindicar-nos en la cuina del Delta tampoc hem de ser radicals i dir hem de fer el que feien els iaios, perquè aquella cuina ja no... s'ha perdut.
Però com has dit tu, Xavi, també diguem-ne hi ha una actualització d'aquesta cuina, no? Tu deies abans, jo ara potser la vedella amb bolets, doncs li faig una reducció amb el suc, més d'allò, no? És a dir, fer un plat tradicional no vol dir que hagis de ser un plat greixós com era abans, ni així, sinó que podem actualitzar aquesta cuina.
Que el que està passant en moltes cuines aquí al Delta, que estan fent versions dels plats, que ho trobo d'allò més bé, perquè al final a la gent li fas com un caragol, però si tu li traus la crosteta del caragol i la caca del caragol, doncs a mi ja li agrada. O m'està passant molt el capipota, els callos, que molta gent no se'ls menja. Jo, per exemple, l'aigua, el suc que utilitzo pels callos és aigua de tripa de bacallà, que és una aigua més gelatinosa, i el que faig és que no té aquell sabor a vedella i al cap i a la pota, aquell sabor a intens a animal, deixem-ho així perquè entenguem les olors, sinó l'aigua de la tripa, que és una aigua gelatinosa, amb molta gelatina, no té sabor quasi, perquè l'aigua de la tripa és neutra quasi, i hòstia, te dona un joc al plat transparent, li fica una mica de sobrassada de buey, li dona un toc així, i jo crec que és el que tu dius dels plats greixosos d'abans. Sí que és veritat que abans era una cuina... És que a mi m'agrada molt, a veure, no vaig a criticar aquesta cuina, però sí que per la gent de fora és una mica complicada. Llavors, bueno, intentar fer aquesta cuina, però tampoc ficar-me en lo radical. Crec que no ficamos al radical de solo hago delta y porque yo hago delta, no, sino yo creo que es una forma de reivindicar y aculparte del client, lo que al final el client mana.
Xavi, si ara haguessis de fer un menú, allò que en diuen els japonesos omakase, és a dir, aquella filosofia que fan un menú del que vol el xef, no? Quins serien els 5 plats que hi hauria en aquest menú de la cuina de la tancada?
A veure, si tingués, jo faig un menú que a les meves redes, que jo, als meus personals, penjo en fin de setmana o... Bé, com són les meves redes i decidixo jo, hi havia un menú aquest estiu que es dia loque. Perquè un dia parlant en un treballador, dic, avui que ja m'ho dic, lo que me dona la gana, lo que tinc, lo que me queda, i cada dissabte fem un menú que es dia loque, i llavors ja ho ficava i la gent que em coneix ja venia, sabien que els meus menús pues, disfruten, i ja venien i dic, Xavi, el menú loque, vull dir, lo que te quede, lo que vulgues, i bueno, se va quedar així com una anècdota personal, i hòstia, pues 5 plats que faria? Pues loque. Pues lo que tingués en moment, pues si ara tingués unes ostres, pues unes ostres començaria, o si tinc el capipota, si tinc, m'arriba un bacallà en una samfaina o en un pisto de verdures, ficaria, l'altre dia vaig fer uns ous ferrats de corral amb un pisto de verdures, vull dir, verdura i ou ferrat, faria les pilotes amb pop.
Si haguessis de fer un plat amb anguila, quin plat faries?
Si fes un plat d'anguila, pues, home, a mi personalment anguila en suc.
I els llagostins?
A la planxa o bullits en una maionesa.
La baldana, hi hauria espai per fer-lo en aquest menú?
Ja ho crec, que hi hauria, també. La baldana la podríem fer pues, amb un trinxat de col, per exemple.
Xavi, portes 3 anys en aquest espai aquí de la tancada, aquest restaurant que tu l'has vist néixer, l'has vist créixer sobretot. Com veus el futur d'en Xavi Muntanyès aquí a la tancada?
Pues bona pregunta. De moment, calma. És a dir, porto uns anys en diversos projectes, tinc un restaurant en posta, a la ràpida vaig sofrir el tema econòmic de primer any, després vaig sofrir la pandèmia, m'ho vaig traure de damunt, i ara pues, jo crec que a més m'estic fent gran, soc jove però gran, i estic veient els egos, i sobretot els egos també de molts de cuiners i l'estrès de jo crec que el que vull és tot el contrari al que veig, és a dir, avui estic a Catalunya Ràdio amb el Pep Noguer, moltes gràcies, però no és una cosa que ni busco ni m'agradi, i crec que des que m'he llevat objectius a llarg plaç, que jo mai n'he tingut realment, però bueno, vinc molt en pau, i el que busco és que la gent disfruti, però cada dia a cursar una mica més els horaris per estar als treballadors. Tinc un equip fantàstic que des de que van fer el sopar d'empresa són una família, que estan tots els dies els pesats, que quasi viuen estar junts, i aconseguir fer un equip que estan contents de treballar amb mi, que any a any me seguixen els estius amb mi i veure aquest tipus de coses, per a mi, lo final no sé quin és, però sí que veig el dia a dia del restaurant, l'estic disfrutant, però no vull ficar-me una pressió d'aquí 10 anys no estiré perquè no tinc ni idea. A lo millor d'aquí aquest any he traspassat el càmping a una empresa durant 10 anys i jo què sé, a lo millor pues, veient com està Espanya complicada, perquè està sent molt, molt complicada, a lo millor ve una altra persona em vol alquilar el restaurant i també l'alquilo i me'n vaig a Mèxic o me'n vaig a Argentina o me'n vaig a un restaurant petit. Vull dir, jo puc canviar de pensament en zero coma.
Xavi Muntanyès, hi ha molts cuiners que parlen a vegades, com deies tu, no? amb la boca, i n'hi ha que parleu amb la cuina. Més enllà, diguem-ne, del futur que pugui arribar, hi ha un present que és indubtable, i és aquesta defensa, diguem-ne, del territori, aquesta defensa del Delta, que un fa a partir de la seva cuina. Diuen que la cuina és un llenguatge per explicar històries i també per defensar territoris.
Així és. Així és. Dic, jo tampoc no porto la bandera del Delta, no porto la bandera del Delta ni la vull portar, ni molt menys, però sí que és veritat que que al final tenim que defensar el nostre i al final som d'aquí. I passa que quan tens un negoci crec que a vegades reivindicar-te en moltes coses és molt complicat perquè no estàs a l'ús de tothom, i quan tens una bandera o tens una porta a cobrir i més que et dediques al turisme i a la gent de fora, no pots ser radical, el que parlàvem abans, que al final m'acoplo a les cartes o que la gent me demana. Si la gent té una oferta d'anguila en suc, pues vaig a l'anguila en suc, però si la gent me demana un tartar d'atún sobre un brioix, pues tinc el congelador de brioixos i tinc tartar, i si volen tartar, pues toma tartar, saps? No, al final tinc que pagar les factures, els treballadors, i tinc que viure. Llavors me reivindico del Delta, però no en una bandera ni en res en concret, saps?
Xavi Montañés, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. A vosaltres.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner Joan Roca que diu: no em conformo en donar de menjar, vull crear emocions. Emocions com les que ens agraden aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio cada dia que estem amb tots vosaltres. Bon profit i bons aliments. Adéu-siau. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.